Continguts en xarxa.
Això és Cinema en la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. El tema en què hem obert aquest Cinema a la xarxa és el de la banda sonora de la pel·lícula Dies del cel, del 1978, de Terence Malick, compost per Ennio Morricone, que és un dels músics més importants que ha donat Europa al cinema. Va treballar per encàrrec de Hollywood, com demostra Dies del cel, però que era americana, però el gros de la seva obra el va fer a Europa, no als Estats Units. I, a més, per a pel·lícules europees, sempre. Si avui en parlem és per centrar-nos en alguns dels temes romàntics de les seves composicions cinematogràfiques. Morricone era un músic versàtil i havia posat música a films de gèneres diversos. Havia fet drama, comèdia, intriga, aventura, cinema negre, cinema èpic, western. Els westerns de Sergio Leone i la música de Morricone formen com un tot absolutament indestriable. De fet, quan recordem els westerns de Sergio Leone, recordem inevitablement, o se'ns fa molt difícil no evocar també la música que acompanya a les imatges d'aquelles pel·lícules. Però com dic, avui escoltarem només algunes d'aquelles peces romàntiques que ell va compondre. Dies del cel, tot i que és un drama, sí, però és també una història romàntica que gira entorn de dos homes i una dona, que són Richard Gere, Brooke Adams i Sam Shepard. Per aquesta pel·lícula, Néstor Almendros va guanyar l'Oscar a la millor fotografia i es va convertir en el primer català a rebre aquest premi de l'Acadèmia de Hollywood. Ennio Morricone també va estar nominat, però no, ell no va guanyar. Tot i això, la música que ell va compondre, com hem sentit, és preciosa i d'una gran delicadesa. Aquest que ara escoltarem és el tema principal que ell va crear per al film La Califa del 1970, protagonitzat per Romy Schneider. El mot Califa és el malnom que a la regió d'Emilia-Romanya, on hi ha Bologna, acostumen a posar a tota dona que no té prejudicis i fa el que li ve de gust, quan vol i com vol. Aquí La Califa va ser Romy Schneider. Thank you. La Califa és un tema musical romàntic, ja ho veiem, molt bonic, compost per Ennio Morricone. El company masculí de Romy Schneider en aquesta pel·lícula va ser Ugo Tognazzi, que precisament va guanyar el premi David di Donatello al millor actor. Els premis David di Donatello són a Itàlia els equivalents dels Gaudí a Catalunya o del César a França. Però continuant amb el vessant romàntic de l'obra de Ennio Morricone, hi ha una pel·lícula, amics, que conté romanticisme en cada dècima de segon del seu metratge. En cada dècima. És una història d'amor, però una història d'amor sense reserves. Una declaració d'amor a cor obert, però no a una persona, no a cap home ni a cap dona. És una declaració d'amor incondicional al cinema. Estic parlant, esclar, de Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. Tornatore la va rodar l'any 1988 i amb les seves imatges ens va emocionar a tots els qui, com ell, estimem profundament el cinema. En certa manera, Tornatore es retrata a si mateix a través d'un nen que es diu Salvatore, però que li diuen Totò, que viu en un poble de Sicília on no hi ha cap més diversió que el cinema. Allà hi ha l'Alfredo, que és l'operador, que li explica a la cabina de projecció els secrets i la màgia que s'amaga darrere de cada pel·lícula. I aquella és una època més en què la censura era ferotge i l'Alfredo tenia ordre d'eliminar totes les escenes en què els protagonistes es feien un petó. Un petó ja s'havia de censurar. Petons no es podien veure. Per això la gent, esclar, la gent a la sala, a la platea, les bronca cada cop que s'adonen que ha fet un tall, que ha tallat, que allà hi havia un petó i no apareix. Totò, finalment, en fer-se gran, es veu obligat a marxar del poble i anar a Roma per guanyar-se la vida, i 30 anys després, quan potser, clar, influït per l'ambient de la seva infantesa amb l'Alfredo, s'ha convertit en un prestigiós director de cinema. I ell rep una notícia que fa que hagi de tornar al poble. Resulta que l'Alfredo ha mort i la seva dona explica a Totò que ell havia seguit, el marit havia seguit la carrera de Totò molt de prop tots aquests anys i que n'estava molt orgullós. El vell cinema del poble serà enderrocat, però l'Alfredo li ha deixat una cosa molt valuosa que l'emocionarà profundament.
Thank you.
aquesta cosa tan valuosa que l'Alfredo li ha llegat i que l'emocionarà profundament són tots aquells petons robats o tots aquells petons que la censura feixista li va robar. La música romàntica que Morricone va compondre per a Cinema Paradiso es va convertir en un personatge més del film. I, és clar, qui recorda la pel·lícula recorda inevitablement aquesta música. La pel·lícula que va guanyar l'Òscar, la millor pel·lícula de parla no anglesa, doncs va ser interpretada per Philippe Noiret en el paper d'Alfredo i Salvatore Cascio en el de Totò. El cas és que d'aquest actor és interessant parlar-ne perquè tenia 8 anys quan Giuseppe Tornatore el va escollir per al paper de Totò, tot i que no havia entrat mai en un cinema. O sigui, no és que no hagués sent mai d'actor, és que no havia entrat mai en una sala de cinema a la seva vida. Aleshores, esclar, Tornatore li va preguntar què significava el cinema per a ell. I el nen va respondre: una tele molt gran. Després de Cinema Paradiso, aquest actor es va canviar el nom de Salvatore Cascio pel de Totò Cascio. Suposo que era perquè la gent associés el seu personatge de Cinema Paradiso amb la seva persona. I la veritat és que va fer algunes pel·lícules, 5 en total, al costat d'actors importants com Peter Ustinov, Marcello Mastroianni, Michel Morgan, Franco Nero, Vanessa Redgrave, Fernando Rey, Adriano Celentano, Carol Baker o Christopher Lee, déu-n'hi-do, però ell mateix es va adonar que no era pròpiament un actor. L'espontaneïtat de la infantesa s'estava esllanguint a mesura que es feia gran i quan tenia 13 anys, doncs ho va deixar. Uns anys més tard, és veritat que ell, quan tenia 20 anys, va aparèixer en algun telefilm, però ja no va passar d'aquí. El diari anglès The Guardian el va entrevistar una vegada i ell va dir això: quan comences com a nen actor, la transició a actor adult és molt difícil. De petit actues de manera natural, però a mesura que et fas gran, que et vas fent gran, actuar es converteix en una cosa que has d'estudiar. És una feina. I jo realment mai no vaig voler ser actor. Doncs bé, ara en Totò Cascio té un restaurant al seu poble, al seu poble natal, un poble que es diu Palazzo Adriano, a Sicília, que és un poble petit de 2.000 habitants, i el seu restaurant té un nom cinematogràfic, l'Òscar del Sapori, i el porta ell mateix. Per tant, els cinèfils catalans ja tenen un motiu per apropar-s'hi. I és que, com veiem, sempre hi ha una història darrere de la història que ens expliquen les pel·lícules. Ara tancarem aquest passeig que hem fet a través d'algunes composicions romàntiques d'Ennio Morricone, escoltant un altre dels seus temes capitals. Es tracta del film Novecento, del 1976, de Bernardo Bertolucci, que va tenir un gran repartiment: Gerard Depardieu, Robert De Niro, Dominic Sanda, Stefania Sandrelli, Donald Sutherland, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Alida Valli. Novecento és un fresc de la història del segle XX a Itàlia, dividit en dues parts, que en total sumen 5 hores i quart. Per cert que Antoni Ribas va voler fer una cosa semblant en clau catalana l'any 1983 amb la pel·lícula Victòria, protagonitzada per Helmut Berger, i la va dividir no en dues parts, sinó en tres. Però la cosa no va reeixir i només la primera es va estrenar amb normalitat. Diria que les altres dues no les ha vist gairebé ningú. Jo vaig viure de prop aquell rodatge perquè hi feia un petitíssim paper com a actor i per sort va ser a la primera part, que és l'única disponible. Novecento, com dic, és infinitament superior, és una pel·lícula molt per damunt, molt superior. Morricone va crear molts temes musicals per a la seva banda sonora, tots, a més d'una gran bellesa. I nosaltres, per tant, tancarem aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut a Roc Casas, a les Vies de So, amb un d'aquests temes. El tema es diu Romanzo, és el Romanzo de Novecento.
Benvinguts en xarxa.